Benvinguts, teatreres i teatrers sabadellencs a l'Amunt al Taló, el programa de Ràdio Sabadell que us apropa l'actualitat teatral de la nostra ciutat i més enllà per 179a ocasió. El 179, a part de ser un número primer, per l'Amunt al Taló es converteix en un número especial. Especial perquè som a la setmana que s'inicia l'estiu. Per tant, amb aquest 179 tanquem la cinquena temporada. I quina temporada! Una temporada dura per tothom. I per l'Amunt al Taló ha estat especialment difícil, primerament pel fet de no poder convidar a l'estudi ni a col·laboradors, ni a entrevistats, ni a fer enregistraments de radioteatre. Tota una sèrie d'accions que justament són les més vitals pel nostre programa, perquè transmet en el caràcter relacional del teatre. Però ens vam superar i amb els mitjans tècnics i telemàtics, malgrat algunes interferències, veus robòtiques, talls i altres poltergeists, hem aconseguit fer entrevistes i tertúlies per Skype, trucades a col·laboradors i fins i tot enregistraments a peu de teatre amb alguns anems d'estrena i infiltrats. Temporada difícil per manca de continguts. Imagineu-vos com preparar un programa que explica la programació teatral amb els teatres mig tancats i modificant cada 2x3 les cartelleres. Però també ho hem superat, anant, com diuen el futbol, partit a partit, organitzant el programa setmana rere setmana segons les modificacions de la cartellera teatral. A més, disposar d'aquest temps ens ha permès conèixer amb més profunditat personalitats teatrals de la nostra ciutat com l'Antoni Garcia i el Francesc Ventura. I a través de les explicacions de l'Elvira, quan no podia anar a veure obres de teatre a Barcelona, hem conegut l'activitat dels teatres alternatius i de petit format de Barcelona, més enllà de les seves programacions habituals. Hem pogut parlar també de teatre a la ciutat veïna, a Terrassa, amb l'Eloi Falguera, i hem contactat amb els companys homòlegs del programa Amunt al Taló de Mataró i Cornellà i compartir amb ells l'afició pel teatre amb grans moments de ràdio com el programa especial que vam fer de Mis amunt al Taló. També hem pogut recuperar la secció d'humor de la Ràdio Galàxia versió 2.0 i hem expressat l'opinió dels nostres col·laboradors a través de la secció de l'Amunt al, de, perdó, del Taló de Fons. En definitiva, podem estar ben satisfets de com tanquem aquesta temporada pandèmica. I un número 179 especial, personalment, perquè també serà el meu darrer programa com a presentador de l'Amunt al Taló. Nous reptes es presenten a la meva vida que fan que no pugui continuar amb la conducció del programa. Ara bé, com que l'Amunt al Taló és un programa que està format per un equip formidable, seguirà endavant amb moltíssima més força. I recordem aquest equip que està integrat per Laura Lozano a la coordinació, Elvira Franc, Maria Pucurull, Júlia Estals, Bernat Pareja, Marcel Castillejo, Francesc Rocamora, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Marc Pont, Jan Daunis i Edu Gil, i qui us parla, Jaume Pont. I amb l'equip tècnic de Ràdio Sabadell que porten la màgia de la ràdio, amb Roger Benet, el nostre supertècnic de capçalera, però també amb la Rocío García, el Toni González i durant aquesta temporada algunes setmanes amb el Sergi Cubero. I la veu del programa, el Francesc Asens. I els continguts, que avui també seran especials, els repassem a continuació.
Amunt al Taló.
Després de revisar els títols de la cartellera local amb l'Eloi Garcia, parlarem de l'obra musical que s'estrenarà el primer cap de setmana de juliol al Centre Cívic de Sant Oleguer, Interrail, a càrrec d'Anna Cruza Produccions. Final de les temporades, toca fer balanç. I per això el Bernat i la Júlia han preparat una tertúlia amb dos dels presidents de la Sabadell Teatre Associació, el Salva Peig, de la Joventut de la Faràndula, i el Jordi Cascales, del Teatre Sant Vicenç, perquè valorin aquesta temporada que acabem i ens expliquin com veuen la propera. Una tertúlia de present i futur de la Sabadell Teatre Associació. I, com sempre, acabarem amb l'Elvira, que ens explicarà dues de les obres que ha anat a veure aquesta setmana. I amb tots aquests continguts, comencem el darrer programa de la cinquena temporada, el 179, Amunt al Taló.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. La platea indiscreta.
I comencem aquest darrer programa repassant la cartellera teatral de la setmana. I atenció, perquè novetat, avui sí que tenim l'Eloi, que ha sortit de la seva xeslong i se'ns ha sentat en la cadira de l'estudi de Ràdio Sabadell. Què tal, Eloi, com estàs?
Puc cridar, ja, puc cridar.
Sí, pots cridar.
M'aparto, Roger. Oh, per favor, ja, ja, que les ganes, de tornar.
Era hora, ja, era hora que ens poguéssim veure. I tant, i tant, i tant. Què tal, Eloi, com estàs?
Entusiasmat.
Molt bé, me n'alegro moltíssim. Me n'alegro moltíssim.
No m'ho crec, de tornar a ser aquí.
Doncs sí, sí, veus les parets, el logo de Ràdio Sabadell, sí, encara sí, continua
sí.
sent.
Et veig a tu, sí, sí. És
exacte,
que això és...
sembla mentida. El Roger aquí,
el Roger.
Anar tocant Roger, tecles.
Hola, què tal?
Doncs explica'ns què tenim a la cartellera.
Ui, per aquests dies propers, poca cosa però bona, i encara molt més pels dies que vindran. A veure, començo. La companyia La Aliena estrena aquest cap de setmana l'espectacle Boicot. Això és una comèdia d'extraterrestres que preparen una invasió al planeta Terra. Això serà al Teatre La Daina, cada dissabte, des d'aquest i fins l'últim de juliol, a les 7.
Molt bé, una bona temporada, des d'ara fins l'últim de juliol, amb La Daina i invasions extraterrestres. Això sona... que sona molt estrany, no?
És un començament d'estiu espectacular.
Exacte.
Els del Sons i Cuna continuen encara amb les representacions dels seus tallers. Els hi toca els del taller musical aquest cap de setmana amb Esrec, el musical. Les representacions són aquest dissabte a les 9 i a les 5 i aquest diumenge també a les 5 i a les 9. Compte perquè les entrades es volen rapidíssim.
Molt bé, què més? Esrec és un gran musical.
Què més, què més? A l'Espai Àgora hi tenim Interrail, un nou musical a càrrec d'Anna Cruza Produccions, al cap de setmana del 3 i 4 de juliol, a 4:45 i a 7:15. Crec que les entrades ja han volat i no sé si teníem pensat fer-ho algun altre dia.
Em sembla que sí. Ara els entrevistarem i els hi preguntarem per veure si és veritat que fan alguna altra representació.
Genial, doncs. Mira, una altra. Aquest dissabte continuen les representacions de final de curs dels d'Àrtic Teatre i ara els hi toca el torn als del grup Joves 2, que presenten una obra que precisament es diu 2. Perdó, grup Joves 3, i l'obra es diu 2.
Molt bé.
Això serà aquest dissabte a les 12.
Potser és que han repetit curs i els fan tornar enrere.
Vols dir? Deu ser alguna cosa de timelapse amb el Covid.
Potser sí, ho vés a saber. Què més, Eloi?
Ja ho tenim tot.
Ja ho tenim tot? No sé si hem de desvetllar el fake del darrer programa. L'obra fake.
Sí, 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 en teníem una... Mira, la companyia Just a la Fusta, que presentava Rentadora de mitjanit, no existeix.
Molt bé.
Ara, una obra així l'aniria a veure, eh?
Sí, sí, sí. Era l'Acadèmia Elèctrica, no?
L'Acadèmia Elèctrica, sí,
exacte.
Senyor.
Exacte. O sigui, que més ara amb les pujades de preus que hi han, doncs l'electricitat potser serviria. Eloi, l'obra fake d'aquest programa l'haurem de deixar per la temporada vinent, te'n recordaràs?
Sí, m'ho deixaré aquí apuntat en el Word aquest que tinc i ja us ho diré. Ara, que si la voleu saber ràpid, ja ho sabeu, comprar entrades per totes les que diem i la que no és aquesta.
Exactament. Doncs moltíssimes gràcies, Eloi, que passis un molt bon estiu i això, ens anirem veient per aquí perquè jo ens anirem veient pel món del teatre perquè possiblement a la ràdio ens veurem puntualment, no?
Bueno, ja si dirigeixes alguna cosa...
Exacte,
escolta, ja
em cridareu per si haig de venir alguna vegada al programa. Moltíssimes gràcies, a
reveure. A tu, Jaume. Adéu-siau.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell, tots els dimecres de 9 a 10 del vespre. Amunt al taló. L'entrevista.
Ara que comença l'estiu, calen propostes de teatre refrescant. La setmana passada us vam avançar les propostes del Fresh Festival i aquesta setmana volem parlar d'un nou musical de creació pròpia que aporta la frescor dels joves perquè és interpretat per un elenc molt jove que amb prou feines arriben als 18 anys i que parla d'un tema tan juvenil com és un viatge amb Interrail. Amb Adrià Aguilera al capdavant s'estrena el 3 i 4 de juliol al Centre Cívic de Sant Oleguer el musical Interrail. I per això ara ens acompanyen per Skype per entrevistar-los la Marta Venancio, productora d'aquesta proposta. Bon vespre, Marta, què tal?
Bon vespre.
La Carla Romero, que és una de les actrius que participa d'aquesta obra. Bon vespre, Carla.
Bon vespre.
I l'Oriol Sabater, que és un dels músics de la banda que tocarà en directe les cançons del musical. Bon vespre, Oriol.
Hola, bones.
Primer de tot, és una gran sorpresa que es representin nous musicals amb un equip tan jove, eh? Però ens podeu explicar una mica com va sorgir la idea d'aquest espectacle, Marta?
I tant. Doncs mira, quan va esclatar la pandèmia i tot això i l'Adrià es va quedar sense feina en els musicals, va muntar un grup de joves que havíem conegut a No sé qui vull ser per escriure un nou musical, que és aquest, Interrail, i són aquests 6 joves actors que comentaves, i està inspirat pues, això en un viatge de fi de curs on bàsicament es parla sobre les relacions personals i sobre descobrir món.
L'Adrià, aquesta pandèmia li ha servit molt, perquè a part dels quedems, no?, d'acabar els quedems, també ha servit per crear doncs, aquest musical així, no? Veig.
Sí, la veritat és que no ens sabem estar quiets i sempre que tenim temps o una mica de temps ens hi posem i la veritat és que ens agrada recolzar la cultura i si la feina no ve a tu, pues, l'has de crear.
Aneu fent, exacte, molt bé. I per què heu buscat aquest tema? No sé si algú, si heu fet un Interrail o que us hagi servit d'inspiració o per què heu buscat aquest tema dels viatges amb Interrail?
Doncs mira, nosaltres no l'hem fet, però sí que el meu pare sí que l'havia fet quan era jove i sempre ens ho ha explicat molt a casa. Però la veritat és que buscàvem alguna cosa que fos juvenil i per tant vam pensar doncs, en el típic viatge de fi de curs, que tot i que aquest any segurament ha estat complicat i l'any passat també, un dels viatges típics d'aquestes edats és fer un Interrail, no? I al final buscàvem una excusa per una temàtica que englobés aquest musical i ens va semblar encertada i ja que no podem viatjar molt, pues, parlar-ne en aquí.
Perquè què s'explica? O sigui, és un viatge d'un grup de joves que han acabat batxillerat, però què s'explica? Quins temes es plantegen en aquesta obra?
Doncs mira, bàsicament ells acaben la selectivitat i s'embarquen en aquest viatge. Ells són un grupet d'amics, són amics del col·le de tota la vida i mentre es viatgen doncs van passant per diferents ciutats on coneixen diferent gent, es coneixen entre ells també, no? Perquè al final una cosa és compartir un curs, classe i algunes tardes, l'altra cosa és conviure amb els teus amics 24 hores al dia, no? I aquí doncs, sorgeixen doncs, problemes, conflictes, relacions d'amor, altres coses i bàsicament això.
Uh-huh. I Carla, com ho feu per viatjar escènicament per tots aquests... no sé si recorreu, feu un gran recorregut o és un viatge curt, però com feu el que és tot el procés del viatge en si de l'Interrail?
Home, el viatge en si és bastant llarguet, podríem dir. Ens passegem per l'Europa. I realment, no sé, en tot això ens ha ajudat moltíssim l'Adrià a descobrir doncs, com viatjaven els nostres personatges per tots els països i com estaven en cada moment, quina situació es trobaven i com desenvolupaven els seus problemes o no, depenent de quant de llarg havia sigut el viatge o no. I, bueno, és que hi ha coses que ja anireu descobrint si venim a veure, però...
Perquè recordem que els partits, tots els intèrprets que surten a l'obra, no sé si ens pots dir qui t'acompanyen, Carla, a part de tu, qui t'acompanya també en el repartiment?
M'acompanya l'Òscar Corella, l'Anna Dinarès, Anna Navarro, Júlia Carrera i la Judit Benancio.
Molt bé, i són personatges molt, 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 molt diferents, tots els que interpreten, no tenen algun tret característic en un d'ells?
Sí, són personatges bastant contraris, per això també en certs moments de l'obra podrien arribar a xocar. I ens mostren com diferents facetes de la gent, no? Diferents manies, potser, o diferents característiques.
I en el cas del teu personatge, com és?
El meu personatge és un personatge bastant lliure, podríem dir, bastant al seu aire, però que li agrada molt dedicar-se als altres i que tothom estigui bé, no? És com... Es preocupa molt també per la seva família, o sigui, és un personatge molt familiar i molt alegre.
I amb la resta d'amics, representa que fan aquest viatge, com es porten? Es porten molt bé entre ells? Hi ha molts conflictes? Perquè fer un viatge, en el fons, viatjar, sempre porta una mica doncs, a petites tensions, no? Una cosa és això que explicava la Marta, anar a l'institut, l'altra és la convivència del dia a dia a través d'un viatge. No sé si això es reflecteix en el musical.
Sí, una mica sí. Hi ha certes escenes on es pot veure que en alguns moments hi ha certa tensió perquè, clar, com tenim caràcters diferents dels personatges, xoquen en certes maneres perquè uns potser volen sortir més de festa, els altres els agrada potser visitar més museus o coses així, llavors van xocant i van convivint com poden. Però bastant bé, s'ho arreglen bastant bé, s'ha de dir.
I a nivell musical, Oriol, com s'han creat les cançons? Quines són les músiques que s'interpreten en aquest musical?
Bé, tant l'Adrià com la Marta van contactar amb mi el Genís per tornar a fer música en directe en els seus musicals, ja que opten per això i ho volen també crear com a marca de Anaclusa Produccions. I després, les cançons són totes de diferents musicals que s'han fet principalment a Broadway, jo crec, entre els quals hi ha Wicked, hi ha Come From Away, hi ha Heathers, hi ha The Greatest Showman. I després hem agafat doncs, partitures, l'Adrià també s'ha currat molts arranjaments perquè, com que hi ha cançons més llargues, doncs, per adaptar-les també aquí en aquest musical. A més, entre ell i la Marta han traduït totes les cançons i les han adaptat a nivell de guió. I res, o sigui, és un recull de diferents cançons de musicals de Broadway, principalment, interpretades doncs, això per l'Adrià, amb el meu germà, el Genís i jo.
Però, per tant, sou tres músics i pels musicals que m'has comentat hi ha orquestres simfòniques gairebé que toquen en directe, per exemple, Wicked. No sé com heu fet, vull dir, quins instruments toqueu i com s'han fet aquestes adaptacions.
Efectivament, com t'he dit, l'Adrià ha fet arranjaments perquè no disposem de tants instruments, o sigui, de tantes persones com per crear aquests shows tan grans, no? Però amb l'Adrià doncs, estarà al piano com sempre, el meu germà estarà al baix i estaré a la bateria. I aquest cop hem optat per fer-ho en una versió més tranquil·la, diguem-ne. Per exemple, a Cadem doncs, vam optar també per tirar alguns presets d'alguns instruments per altaveus, però aquest cop hem decidit doncs, fer-ho tan sols amb el piano, el baix i la bateria.
Val. I, Carla, en el teu cas, cantes moltes cançons?
Bueno, cadascú canta dues cançons al musical i en el meu cas jo canto una de prom, del musical de prom, sí. I una altra que es diu... del musical que es diu... Something Rotten.
Molt bé. I què tal l'experiència de tocar música, o sigui, de cantar sobre música en directe? No sé si tu abans hi havies... em sembla que no sé què vull ser, no sé si havies cantat alguna cançó que era enregistrada. Això de tocar, de cantar amb músics en directe, com ho portes, Carla?
Doncs és molt guai, la veritat. És sentir que són allà tocant i que si en algun moment et perds, et van acompanyar i et van seguir... et dona com bastanta confiança, a més que ho fan molt bé, són uns músics excel·lents i et sents molt acompanyada dalt de l'escenari.
Molt bé, segur que va molt bé. I Carla, una altra pregunta també per tu. Tu estàs acostumada a fer, en el fons aquest musical és relativament, hi ha un repartiment relativament petit, perquè tu estàs acostumada allà a Sant Vicenç, que heu fet alguns, com el No sé què vull ser, que hi ha un repartiment molt ampli. Com ha anat això d'actuar amb una companyia tan petita?
Doncs la veritat és que jo crec que ens hem sentit molt còmodes tot perquè ràpidament ens hem creat com una petita família i els assajos són molt amens, no? Ens ho fan molt fàcil i ens portem bastant bé. Sí, jo crec que ens ho hem muntat perquè tot surti bé i perquè som una gran família que ens ho passem molt bé quan assagem i suposo que això es mostrarà a dalt de l'escenari, que ho gaudim i que ho disfrutem.
I a nivell de coreografies hi ha hagut l'Òscar Muñoz, que també és habitual d'Anacrusa Produccions que participi a l'hora de fer el muntatge de coreografies. Com ha sigut també el muntatge i els assajos de la coreografia, Carla?
Han sigut intensos, no? Però jo crec que l'Òscar ens ha sabut guiar bastant bé, tot sigui... Ell sap del que som capaços d'arribar a fer i, per tant, a poc, jo crec que hem aconseguit arribar a fer coses molt guais. Jo crec que les coreografies podríem dir que estan a un nivell bastant alt i a poc, és que s'han assajant i anar fent, però bé.
Perquè hi ha molts números, hi ha molts números corals en què hi ha una coreografia de tota la companyia o són més aviat temes musicals que són més solistes?
No, o sigui, sí que és veritat que hi ha bastant solistes, però en general hi ha bastants que són corals, i tot i que potser al principi hi ha menys cor, jo podríem dir que al final sí que es va animant bastant i gairebé cada cançó hi ha un trosset de ball que sigui petit per animar el públic, però més o menys.
I Marta, una pregunta que interessa molt que hi hagi una persona que sigui la productora, que al final sempre veiem a tots els que pugen dalt de l'escenari, però en canvi al darrere també hi ha molta feina. Pots explicar-nos una mica la feina doncs, que fas com a productora de teatre al darrere i sobretot amb aquest espectacle Interrail?
Sí, a veure, la feina de productora és una mica estar a tot el que no es veu. No? Al final hi ha un treball de coordinació d'horaris, de coordinació dels problemes que surten, a contactar, a veure on es pot fer, on es pot representar, a quadrar els horaris en aquest lloc, el tema dels tècnics. En el meu cas, jo a Interrail també he fet alguna lletra amb l'Adrià. L'ajudo en tot el que... A on ell no arriba, pues arribo jo. Normalment jo sóc la que em comunico amb els actors i amb els músics per que ho tenen tot, assegurar-me que tothom té tota la informació que necessita, intentar coordinar tot això i que no se'ns escapi res, seria la meva feina.
Molt bé. I no, una feina és això, que no es veu pràcticament, però que és essencial perquè tot funcioni, en definitiva.
Sí.
I, Marta, ja teniu les funcions, si no m'equivoco, 3 i 4 plenes, que serien el dissabte 3 i el diumenge 4, totes es faran dues funcions cada un dels dies, a 4:45 i a 7:15, oi? Però crec que deies que ja teniu alguna altra... Afegiu una representació més, perquè com que està tot ple, doncs...
Sí, poder... correcte. Afegirem una representació el divendres dia 2 a les 8 del vespre i com a pròrroga per la gent que s'ha quedat sense i esperem omplir-la també, que segur que sí, i poder, perquè en realitat serà l'estrena, tot i que és pròrroga, serà l'estrena.
Serà una pròrroga per darrere, per davant, diguem-ne, no, això?
O sigui que moltes ganes.
Perquè teniu pensat portar-la, explotar-la més, diguem-ne, que no només fer aquestes funcions aquí a Sant Oleguer?
Ens encantaria. Nosaltres sempre, tot el que fem, després intentem moure, el que passa és que és complicat, i més com estan les coses ara, bueno, que s'estan començant a engegar les coses, però sí, nosaltres sempre fem els dossiers de l'espectacle i intentem buscar nous bolos o noves funcions per poder representar.
Molt bé, doncs això convidem, mentre no surtin aquestes altres funcions, convidem els nostres oients que omplin aquesta representació del divendres 2 que queda per poder fer aquest Interrail, que ara que encara no es poden fer doncs, grans viatges i sense haver de patir per quarantenes i PCRs i tot això, doncs poden estar asseguts a la butaca del Centre Cívic de Sant Oleguer amb un bon acompanyament musical i gaudir d'aquest Interrail. Recordem que això està interpretat per la Júlia Carreras, l'Òscar Cucurella, l'Anna Dinarès, l'Anna Navarro, la Carla Romero i la Judit Venancio, amb música en directe, amb l'Oriol Sabater, el Genís Sabater i l'Adrià Aguilera. Carla, Oriol i Marta, moltíssimes gràcies per atendre'ns, molta merda, moltes felicitats per anar tirant endavant projectes tan interessants com aquest i molta merda amb aquestes representacions d'aquí dues setmanes.
Moltes gràcies.
Som a final de temporada i, per tant, moment de fer balanç. La manera com hem volgut presentar-vos aquest balanç és amb una tertúlia amb els presidents de la Sabadell Teatre Associació. Aquesta ocasió només han pogut assistir dues entitats, la Joventut de la Faràndula, amb el Salva Peig, i el Teatre Sant Vicenç, amb el Jordi Gascales. Dos presidents que aquest mes de juliol acaben els seus mandats i, per tant, encara és una millor ocasió perquè ens valorin la situació. La Júlia Estals i el Bernat Pareja han preparat aquesta tertúlia de present i futur de la Sabadell Teatre Associació. Escoltem-la.
La tertúlia.
Aquest any ha estat un dels anys més complicats del Teatre Sabadellenc i del teatre en general, i segur que ha estat l'any més difícil, a excepció potser de l'anterior, per les dues persones que avui venen a parlar precisament sobre això, venen a fer un balanç de la temporada. Per parlar sobre aquest any marcat per les distàncies socials, pels aforaments del 50, del 70, del 30, que ja no sabem de quants són, pel gel, per les temperatures, tenim per parlar-ne el Jordi Cascales, president sortint del Teatre Sant Vicenç. Bona nit, Jordi.
Bona nit, Bernat.
També tenim amb nosaltres Salvador Pets, el president també sortint de la Faràndula. Bon vespre, Salvador.
Bon vespre, Bernat, i bon vespre a tothom. Com esteu?
Ha sigut un any realment complicat, però intentant fer un balanç, amb què bo i amb què dolent us quedeu d'aquest any?
No ho sé, si començo jo. És que els adjectius que estàs utilitzant costa de fer-ho servir, perquè més que difícil, més que complicat, ha sigut un any trist. Ha sigut un any decepcionant, perquè hem deixat de fer teatre, que és el que ens agrada. I quan tu a algú li impedeixes fer el que li agrada, pues, tot és molt trist. Quedar-te amb algú bo, sí, sempre et quedes amb algú bo, però és que aquest any quasi tot és dolent. Algú bo és que hem treballat per l'any que ve, que hem après el que teníem, que ha sigut com un cop d'humilitat per averiguar-nos nosaltres mateixos què estem fent i cap on anem, però ha sigut un any, des del punt de vista com a entitat, ha sigut un any desastrós, ha sigut un any i sobretot trist perquè perds gent pel camí, perquè hem deixat de fer teatre, perquè hem deixat de fer el que ens agrada a nosaltres, que és fer teatre. No sé, Jordi, si comparteixes el meu to depressiu.
No, sí, totalment d'acord, sí. És un any molt, molt depriment, i sobretot per les persones que ens han deixat, no? Però... Bé, és el que tu deies, que també tots plegats, doncs mira, hem fet una cura d'humilitat i ens hem intentat, doncs, buscar a nosaltres mateixos i aviam que, bueno, sortir una miqueta més reforçats de tot això, jo. Jo penso que, bé, doncs, i de comptes tampoc no ha estat malament poder fer aquesta reflexió interna, no? Nosaltres, home, sí que hem pogut, al Sant Vicenç sí que hem pogut fer alguna coseta, però, clar, no és el mateix. Tenir la platea buida o semibuida i fer teatre amb mascareta, doncs, què vols que et digui? No és el millor, no? No és el que tu, no. El que tu vols. Però bé, hem d'afrontar-ho i ho hem afrontat i esperem, doncs, que l'any que ve, doncs, sigui diferent. I ara dic millor, sigui diferent. No,
esperem.
I vosaltres, quan us plantejàveu aquesta temporada en plena pandèmia, els mesos de l'any passat, creieu que seríeu així? Us imaginàveu una temporada amb tanta restricció?
No.
Però abans de la pandèmia o de...
No, durant la pandèmia. Ja... El mes de maig, per exemple.
Sí, bueno, clar. Tots vam haver de tancar. Vam haver de tancar les portes el 14 de març.
Si no de març, de març.
Ens van confinar tots i ja no vam sortir fins pràcticament al maig, no? Estava tot tancat. No? Ja no ens, jo, de veritat, jo no em plantejava res en aquell moment. Era viure el dia a dia, com evolucionava tot, i bé, després es va anar relaxant i es va anar relaxant la situació. Vam arribar a l'estiu i vàrem veure una porta allò mig oberta i bé, doncs, vam creure, doncs, que potser alguna cosa podríem fer, no? I així va estar, mica en mica, i traient el cap.
Jo crec que una cosa que ens ha ensenyat aquesta pandèmia, almenys a nosaltres, és que se'ns feia molt, molt complicat pensar en un futur. Era com tot, perquè no sabíem cap on anàvem. No sabíem si milloraria, si empitjoraria. Jo que deia el Jordi, vam passar fins al mes de juny-juliol, que tancats a casa, confinats, es comença a desplegar, et fas il·lusions, comences a programar, el setembre-octubre sobretot, no coneixíem la realitat, et trobes que el novembre torna a tancar una temporada, es torna a endurir les restriccions. Si hem après alguna cosa, és anar dia a dia. És a dir, intentem pensar què podem fer la setmana que ve. És a dir, està al mes d'octubre i pensar en el març, nosaltres vam descartar-ho perquè és que no podíem, no saps què podíem fer. Ens equivocaríem segur. Hem après, no, com altres vegades planifiques, bueno, diu el Jordi, hem parlat moltes vegades, pensem, així com Faràndula, des de fa anys, estàvem planificant temporades de 2 i 3 anys vista. És a dir, ja sabíem d'aquí 2 temporades què faríem, perquè anàvem a 2 i 3 temporades. Aquesta temporada hem anat a més vista. És a dir, què podria fer el més que bé? Els que han tingut sort i els encerts com Sant Vicenç que pugui obrir el seu teatre per fer una obra, ho sé perquè em havia parlat amb el Jordi, es programava d'un mes per l'altre. Escolta, més que deixem això perquè podem, perquè no sabem què podem fer d'aquí 2 mesos. Que nosaltres com que teníem a sobre l'astre, bueno, l'astre, la condició de que actuàvem al Teatre Municipal de Sabadell, no podíem programar 3-4 mesos perquè no sabíem quines condicions hi hauria en aquest moment. I aquesta pandèmia ens ha ensenyat això, que havíem de treballar el dia a dia, dia i a vegades l'hora, perquè havia de matins que a la tarda sí, sí. Tot canviava.
Nosaltres, en el nostre cas, en riem i fem conya, però perquè diem que hem fet un màster en programació i reprogramació.
Sí, no? Perquè, sí, sí. I fas màsters, eh, d'això?
Sí, perquè ha sigut una bogeria. I ja quan, a l'època de Pastorets i tal, patapum, el 7 de gener ens tornen a tancar a tots. Tornem-hi a ser una altra vegada. A tornar a pensar, aviam què és el que fas, aviam què fem, no? Què programem, que... Ostres, bueno, era això, el dia a dia.
El dia a dia. Nosaltres mateixos, a Pastorets, que en tenia mala sort que no els vam poder fer, nosaltres vam estar tots els mesos d'hivern treballant per Pastorets des del mes d'octubre, pensant en uns desconfinaments, en unes desescalades, i vam aparar fins al dia, recordo que era el dia 12 de desembre, quan vam dir que no els faríem, uns Pastorets que s'estrenaven el 26, és a dir que més bèstia que això no hi ha, però per uns Pastorets amb 15 dies vista, però clar, era l'únic que podíem fer, que al final va sortir creu, que no els vam poder fer, però que si hagués sigut cara, amb 15 dies havíem de muntar uns Pastorets i estàvem preparats per fer-ho. Imagina't uns Pastorets que els muntes a anys vista sempre de treball, no? Però el que ens obligava a la situació.
Sí. I fer-los amb mascareta encara pitjor.
Bueno, però almenys els vols fer.
Sí. Però és bastant...
En el vostre cas, aquest any acaba la vostra presidència i doncs quina valoració faríeu dels vostres mandats?
Uf, valoració dels mandats. Bueno, home, ara per fi toquem un tema alegre i deixem les pandèmies i els Covid enrere.
Home,
la valoració, per mi és una valoració molt positiva perquè jo puc dir i m'alegra dir-ho que he pogut viure de les millors èpoques de l'entitat, perquè val a dir-ho que si parem aquest fatídic 14 de març del 2020 en enrere, no només Faràndula, totes les entitats de Sabadell, de teatre de Sabadell i del país, estàvem en un punt molt alt, en què es feien coses molt xules, coses molt ben parides, en què la gent es venia a veure, que teníem públic, en què inclús la gent es movia per dintre les entitats, sortint aquí, sortint allà, i es feien muntatges molt, molt xulos. I jo he pogut viure els meus últims 8 anys, que no ha sigut 9, èpoques glorioses amb espectacles molt, molt currats, no? He tingut la sort de rodejar-me de gent molt vària de l'entitat, de fet, que això ha sigut molt, molt, molt positiu, precisament per tot el contrari del que ens ha passat a la pandèmia, perquè hem pogut fer el que ens agradava fer, no? És a dir, hem tingut la sort que el públic ens ha acompanyat, hem tingut la sort d'encertar amb el que programàvem, i això, però, en tant que vol fer teatre, per mi és el més important que puguis fer teatre, no? Arrodonir i enfortir un col·lectiu social que l'hem enfortit moltíssim, i fins al dia 14 de març tot és positiu, tot és bo, i jo estic molt, molt, molt content. I marxem, la junta que marxem ara, marxem contents que el relleu que tenim és bo, de que és un relleu continuista, de que continuaran a posar les condicions fent el que fèiem, però marxem molt contents.
Jo, en el meu cas, també, vull dir, el nostre objectiu era posar l'entitat amb un nivell alt, i ha coincidit amb, doncs, això que comentava el Salva, no? Sabadell ha ressorgit el tema, doncs, teatral i amb molta força, i clar, nosaltres també hem sortit beneficiats. Jo, tot aquest 7 anys que he estat, doncs, per mi m'emporto coses molt, molt positives i molt, o sigui, agradables. Sí que hi ha hagut bé, doncs, episodis doncs, que no t'agrada viure, perquè bé, doncs, les entitats tenen aquesta cosa, però, i això és l'obra de les entitats, no?
D'aquests sempre n'hi ha, d'aquests sempre n'hi ha tot arreu.
Sí, d'aquests sempre n'hi ha, però si fas un balanç és en positiu, i la gent doncs, que m'ha rodejat doncs, també gent molt vàlida, molt ferma i amb molta il·lusió. I penso que entre tots hem posat Sabadell amb un lliçó falsal.
Aprofitant la tertúlia i aprofitant el programa, és un reflex. En aquests anys que portem treballant el Jordi i jo junts, cada una de les entitats, també hem aconseguit enfortir molt el tema de l'estar. Hem fet una relació molt positiva entre entitats. El programa aquest de ràdio és una realitat que va néixer arrel de l'estar. Vull dir que jo crec que aquests anys han servit per enfortir allò que quan hem començat teníem aquella sèrie de dubtes, no? Perquè històricament les entitats mai ens havíem posat tant d'acord com ara, no? I quan es va crear l'estar, teníem aquell dubte, vols dir que això de l'estar... I jo crec que el temps ens està donant la raó, perquè hem enfortit relacions entre entitats, no només entre presidents, entre persones de les diferents entitats. Sí, és a dir, que aquelles rencilles històriques que hi havia entre entitats, jo crec que cada cop són menys, per no dir tot el contrari. És a dir, que cada cop ens podem considerar entitats més germanes els uns als altres, perquè l'estar ha ajudat això, no? I ha ajudat el nostre mandat que hem aconseguit fer.
Sí. Jo crec que amb això hem triomfat, Salva. Aquesta rancúnia que venia d'anys i anys, que és una rivalitat entre vosaltres dos, entre Sant Vicenç i la Faràndula, no? I això ho hem deixat.
Sí, sí.
Banda, vaja, és que no, jo que no, crec, no li veig.
Jo crec que és el rei de Jordi. Jo crec que no la volta la truita. És a dir, no només hem de ser la rancúnia, sinó que i si jo puc anar a Sant Vicenç i em sento com a casa, i quan veig gent de Sant Vicenç a Fràndula, els trato com si fossin a casa seva, vull dir, perquè considero que som dues entitats germanes al 100%.
Sí.
Fa un mes, a finals de maig, vam saber la trista notícia del tancament del Teatre del Sol, i doncs, com creieu que afectarà el seu tancament a l'estar?
El Jordi, que no l'ha sentit, Jordi, ens preguntava la Júlia sobre el tancament del Sol, que com pot afectar l'estar, o sigui, que hagi tancat el Sol. Però no només a l'estar, a la ciutat en general, quan està, perquè li estàs traient a la ciutat de Sabadell un diguem, un connectiu molt important, com és el teatre que ha fet Teatre del Sol. A l'estat li afecta que una de les nostres potes ara es debilita, però bueno, al revés també, per això està l'estat, perquè quan hi ha administracions públiques pel mig sempre es compliquen les coses, però se'n sortiran evidentment més tard o més d'hora i tornant a fer teatre, estic convençut així, no tinc cap dubte. El que passa és que mentrestant això estigui així, bueno, si ens necessiten ens tindran. El que passa és que un tancament sempre és negatiu, un tancament com el tancament d'un teatre, perquè afecta l'estatus teatral de la ciutat, a la gent que hi sortia. A més, el Sol també últimament estava provant bastant. Programava companyies alienes on trobaven un espai per poder actuar. Vull dir que és negatiu, 100%.
Sí, no hi tant. Jo penso exactament el mateix. Ho trobarem a faltar mentre no hi trobin una solució. I espero que es trobi doncs, aviat. Però ho trobarem a faltar, sí.
Recupero una mica les paraules del Salva, que deia que abans del 14 de març era tot felicitat i que estava en un moment de pujada, i per tant, no, interpreto que hi havia una base d'actors i actrius que pugen, que n'hi havia, però també hi havia una base d'espectadors i espectadores.
Sí.
Creieu que es recuperarà aquest nivell?
Sí. Jo crec que sí. La gent té ganes. La gent té ganes. Aviam, no vull ara posar-me aquí una medalla ni res, no? Però aquests darrers dies ho hem pogut comprovar nosaltres, doncs, l'obra que estàvem fent ara en aquest moment, Tarzan. Hem omplert cada dia, molt bé que estàvem al 50%, però hi ha hagut gent que s'ha quedat sense entrada. I bueno, aquesta la tornarem a programar una altra vegada a l'octubre, però això vol dir que la gent té interès. Jo penso que sí. la gent té ganes de consumir cultura, té ganes de veure teatre, té ganes de fer coses. Perquè, clar,
jo estic d'acord amb el Jordi. I jo hi sumo que la gent tenim ganes de fer teatre. És a dir, se sumaran les dues coses. És a dir, la pandèmia, els protocols ens deixin, la gent tenim ganes de fer teatre i això es demostra en què, per exemple, gent com Sant Vicenç, o ho amplio, altres companyies de teatre, a la mínima que els protocols ho han permès, s'han posat de seguida a tornar a fer teatre perquè la gent en tenim ganes de tornar a fer. Si sumem que en tenim ganes de tornar a fer, i jo estic acompanyant el Carmel Jordi, per mi té tota la raó, la gent té ganes de tornar a consumir teatre perquè s'ho estaven passant bé, però li estava agradant, i el que volen és tornar a la normalitat, anar amb les seves famílies al teatre, anar 5, 6, 7 de família, passar un diumenge de matí, un diumenge de tarda entretingut, la gent té ganes de tornar-ho a fer això. I es tornarà a fer, estic convençut. Per això és el que dèiem abans al començament, que una de les coses positives que entenem nosaltres amb aquesta pandèmia, amb la parada, és que nosaltres haurem après a tenir, no vull dir una corda d'humilitat, perquè tampoc és això, però sí, ens ha donat recursos per combatre aquest tipus de situacions. De tenir cartes a la màniga, de tenir opcions B, ens ha passat. Nosaltres fèiem un tipus d'espectacle, fins ara a la Faràndula, que era l'espectacle anti-Covid, espectacle amb molta gent a l'escenari, grans formats, això és l'anti-Covid. Covid et demana poca gent, formats petits. Què hem après aquest any? Que hem d'aprendre a treballar temporada rere temporada amb algunes a la màniga, amb un espectacle bé de petit format, diferent que puguis fer. Això ens ha ensenyat a nosaltres, moltíssim ens ha ensenyat, perquè hem après, sobretot, la Junta Nova que ha entrat amb aquesta condició, diu, hosti, per què hem passat aquest any nosaltres? Perquè no teníem pla B. Doncs construïm plans B per si mai torna a passar. Però això hi sumes, en què la gent té ganes de tornar a consumir teatre, jo estic convençut que tornem a agafar la línia de creuer que el que portàvem fins ara.
Sí. Estic convençut.
El Bernat i jo, mentre fèiem guió, hem estat pensant i tenim molta curiositat sobre com es fa una temporada, per com es programa, no? Perquè realment, per exemple, aquest any l'heu hagut de programar milers de vegades i doncs ens interessaria saber doncs, com es programa.
Sí, bona pregunta. Tants caps, tants barrets. Home, sí. No, aviam. Com es programa? El primer, clar, es programa de diferent manera. Per exemple, no és el mateix fer una programació a Sant Vicenç que tens una disponibilitat X de dies. Jo et parlo pel meu cas, val? Nosaltres la temporada la programem a la Faràndula. Primer una reunió amb l'Ajuntament on acordem els caps de setmana que tenim lliures per fer teatre nosaltres, val? Ens donen caps de setmana al novembre, caps de setmana al març i caps de setmana al maig. I a part la promoció de postulats. Un cop amb l'Ajuntament tanquem aquesta programació, tanquem les altres disponibles, doncs les hem d'omplir. A fer noves de teatre. Després intentem les més complicades, que porti més temps de preparació, els directors, i quan tenim els directors compinxats, les situem. Un al novembre, un al maig i un al març. I així ens prenem temporada. No hi ha més que això. Hi ha molta feina darrere, i tant que hi ha feina moltíssima. Però programar-la, la programem així.
Sí, però, home, programar-la costa poc, no? Desprogramar-la també, i tornar a programar.
Donar-li voltes que costa moltíssim.
Sí. A veure, en el nostre cas, doncs igual que el Salva, únicament, bueno, el Salva, amb l'excepció de que no hem de parlar amb l'Ajuntament, no? Però és exactament el mateix. Tenim unes dates, tenim una sèrie d'obres doncs, que se'ls ha donat l'okay, s'han començat a doncs, assajar, doncs, es programen ja la temporada anterior, perquè això no es programa, aviam si em sé explicar, no es programa la temporada, diguéssim, dos o tres mesos abans, no? Sinó que un any abans doncs ja l'has programat. Per exemple, doncs, bueno, ara anava a dir aquest cas aquest any, no? Perquè aquest any encara és complicat. Però, per exemple, doncs el 2019, veia, o des 2018, a finals del 2018-2019, doncs ja vam deixar quasi bé tota la temporada de 2020 preparada, no? Llavors, tenim unes dates i uns dies i sobre això doncs anem fent les diferents obres doncs, que van doncs, a la temporada doncs, que es programen, o sigui, que s'han d'exhibir, doncs ja es van preparant, ja van incrementant doncs els assajos, ja van pujant de nivell i tal, doncs llavors doncs si una obra doncs s'estrena al setembre, a finals de setembre, doncs a finals de juny ja ha d'estar tot preparat perquè van tenir l'agost que és inhàbil i llavors el setembre que entre la festa major i que t'hi poses, doncs ja només tens 10-15 dies hàbils. I així. Però no es programen d'un any per l'altre, sinó que de 2 anys.
És el que comentàvem abans. Independentment de la pandèmia, sempre estàvem programant a 2 anys vista, tots, per tenir temps per assajar i per muntar-ho. El que passa és que aquesta pandèmia ha ensenyat a fer-ho tot completament al revés.
I nosaltres ara, això volia comentar també, amb el temps de pandèmia, doncs teníem ja una obra programada, bueno, a veure, havíem d'estrenar, no sé què vull ser, vaig fent memòria, perquè han passat tantes coses que ja no me'n recordo, havíem d'estrenar, no sé què vull ser, el mes d'abril del 2020, no la vam poder estrenar, òbviament, i llavors aquesta mateixa la vam passar, vam intentar, aviam si podíem doncs, estrenar-la a l'octubre del 2020, vam poder estrenar-la, però al novembre ens van tancar, ens van confinar.
Un altre cop.
Van tancar. Llavors la vam deixar pendent, vam donar pas a Pastorets, i Pastorets la vam poder representar 9 vegades, perquè a la desena ja ens havien tornat a tancar una altra vegada.
Doncs, i, bueno, sí, entre tancament i tancament hem viscut aquesta temporada, no? I doncs ens encantaria poder seguir amb la tertúlia, però no neguem que la propera temporada en podrem tornar a fer una altra i tractar de molts més temes. I doncs gràcies per venir i doncs sobretot avui, Jordi i Salva, feu bondat amb la Coca de Sant Joan i doncs seguim amb el programa.
Amunt al Taló, el teatre de la ciutat a la ràdio. Teatre de Franc.
I arribem a la recta final del programa. Com sempre, tenim l'Elvira Franc, que ens acompanya també avui a l'estudi. Què tal, Elvira? Ja ni te'n recordaves potser de quina
cara... Amb molta il·lusió de tornar a ser aquí, de veure les cares de tot, el Roger, de tu, d'estar en aquest espai. De veritat que en tenien moltes ganes, més d'un any que hem passat sense, diguéssim, de veure'ns aquí.
Exacte.
I amb moltes ganes de la temporada que ve, de que ho podem tornar a fer.
De continuar, exactament.
Encara doncs, que tu no hi siguis.
Però ens anirem trobant igualment, per aquí, pel teatre i per on sigui, per Sabadell, anirem coincidint. Sí. Explica'ns quines obres ens portes avui.
A veure, per acabar l'últim programa parlaré de 2 obres que he anat a veure, perquè la cartellera de Barcelona està molt plena, doncs he pensat, doncs, aquestes 2 que he anat a veure aquesta última setmana. Comencem per La millor nit de la teva vida, de Jordi Silva, una proposta que ja es va estrenar fa uns mesos en el Teatre Gaudí i que l'han tornat a programar. Una obra que l'any 2007 va ser premiada com el millor text teatral butaca d'aquell any. Un espectacle que es pot dir que és de petit format, ja que només intervenen 3 persones. La Marta, que l'interpreta en aquesta versió, la sabadellenca Diana Torner, i que representa una jove enamorada, decidida i empenta, la Lola Bertran, que interpreta a la Sílvia, una viuda de certa edat, rica i de pensament molt independent, i el Marc, representat pel Roger Cantos, un noi molt enamorat de la Marta, indecis i tímid. En començar la funció, tot és plena i feliç. Els enamorats s'estimen i tenen il·lusions, la vídua es veu alliberada i amb prou diners per gaudir de la vida, com ella sempre ha volgut fer, i amb l'esperança de poder estar amb el seu amant. Però al cap d'un temps, no tot és tan plàcid com sembla. Les il·lusions i els anhels es veuen trencats. Un fet inesperat fa trobar aquests personatges a les seves vides i les seves vides canviaran radicalment. Tots 3 hauran d'encarar amb la mort, la separació, la soledat i el sexe sense amor. Els enganys, les frustracions, les decepcions i alguns records d'experiències passades. Farà que cada personata hagi de variar els seus plantejaments i la seva manera de viure. Uns temes que són profuns, però que estan tractats en aquesta versió amb una dosi de comodicitat. Una posada en escena senzilla, conservant la distribució del Teatre Gaudí, escenari central envoltat pel públic, la il·luminació juga un paper força important perquè és amb els petits canvis de llum quan es va situant cada situació de forma àgil. Les escenes són curtes i ràpides i els actors entren i surten per qualsevol costat dels espectadors. Una proposta fresca i divertida, molt adient per veure-la aquests dies d'estiu. El públic té ganes de riure. I així es percep, el públic riu molt i emmarquen les interpretacions. Recordarem també nosaltres la millor nit de la nostra vida?
Exacte.
No ho sabem?
Sí, no ho sabem. No, està...
ara mateix no sé quina seria la millor nit de la meva vida i potser tu tampoc, però podríem fer aquest balanç, no?
Però està bé que es presentin obres d'aquest tipus així, que siguin comèdies i...
Sí, divertides i passar l'estona. Una oferta que estarà, que es representarà fins al 30 de juliol, o sigui que tenim tot el mes de juliol per anar-hi.
Exacte, i a més amb una sabadellenca.
Exacte, sí,
la Diana
i tant.
Torné.
Sí. Anem per un plat fort. Per mi, un dels plats més forts d'aquesta temporada. Història d'un senglar, o alguna cosa, de Ricard. Autoria i direcció de Gabriel Calderón. El director uruguaià, que ja ens va sorprendre amb la direcció que rebenten els actors, ara ha escrit i dirigit el gran actor Joan Carreras. Una excel·lent interpretació. Un home sol que té la capacitat de desdoblar-se en diferents personatges, fent aquest monòleg una proposta genial, fora de sèrie, que és un atrevit monòleg que deixa els espectadors amb la boca oberta, aplaudint i posant-se de peus, al final, amb unanimitat, tots de peu, automàticament. L'obra presenta un actor que sempre ha fet papers secundaris, que sí la presenta l'oportunitat de representar el personatge protagonista de Ricard III, de William Shakespeare. Un paper que sembla que li escau perfectament, ja que, com el mateix actor de ficció, és cobdiciós i usurpador. A mesura que aquest actor es va integrant en el seu paper, va confonent qui és i qui és l'altre, qui és un i qui és l'altre, i acaben tots dos fent una crítica mordaç i cruel del món del teatre, mirant amb supèrbia els seus companys actors, fiscalitzant el director, els dramaturgs, els tècnics i, sobretot, els espectadors, que els repeteix mil i una vegada que han de llegir més. Un actor imaginari i un personatge teatral que es comparen com amb un porc senglar, que ho desfà tot, que tot ho arrasa brutalment i que se sent el rei del món. Però malgrat totes aquestes censures, diguéssim, que l'actor fa sobre el món del teatre, l'espectacle és una gran manifestació de l'amor, d'amor en aquesta bellíssim art. Una interpretació plena de girs interpretatius que Joan Carreras sap fer a la perfecció. Sap canviar de to i de registre en un segon. També sap posar l'humor més estripat i després el drama més sentit. El rigor interpretatiu d'una obra clàssica i passar després a ser un actor exigent i excèntric, que es creu que és un geni. Però ho representa tan magistralment que acaba fent adonar-nos que les crítiques també van dirigides especialment en el món cultural actual. Quasi sense escenografia, només amb el material necessari, que serveix per reforçar la gran interpretació, que amb un i a més amb un excel·lent text, el text és preciós. D'alguna manera fa reflexionar que actualment al món potser hi viuen molts Ricards tercers. I segur que també hi ha molt porcs senglars, segur. Una proposta genial que penso que tots els amants del teatre i principalment els que fan o feu teatre el tindrien de veure. Perquè és una lliçó, a part de la lliçó interpretativa de l'actor, també parla de molts exemples que no s'han de fer mai en el teatre. Els vicis i les males costums que hi ha actrius que ho fan, però, tal com he dit, és un text que ressalta extraordinàriament l'amor i la passió al món teatral. Una proposta que es va poder veure fins diumenge passat, el dia 20. Però estic seguríssima, que se'n farà gira per Catalunya i que potser la tornaran a fer a Barcelona. Si és així, no us la perdeu. Us l'aconsello molt.
En Gabriel Calderón, uruguaià, que és, vaja, vull dir, un gran dramaturg, perquè ha presentat almenys aquí a Catalunya propostes molt interessants, com aquesta que ens estàs explicant ara.
Sí, aviam,
si es pot, o si fan més, fan bolos. Sí.
Ara ja ho veu una mala notícia, deixeu-me-la dir.
Digues.
Precisament, aquest dilluns passat, hem sabut que l'Espai Espai Brossa abaixa definitivament el seu taló. L'Ajuntament de Barcelona, de forma unilateral i sense fer valdre la pròrroga, ha decidit no renovar la concessió de la Seca, l'edifici on es troba el teatre. Els espectadors hem pogut gaudir durant 24 anys d'aquest teatre. Una llàstima que un teatre amb tan bones ofertes teatrals com feia s'hagi pogut perdre.
Oh, doncs sí que és veritat, sí que és una molt mala notícia, molt mala perquè notícia. La Seca tenia una programació molt interessant i, sí. I vaja, vull dir que era, era una bona sala de, sí. de teatre i que havia
sap
fet
molt
molta
bona molt greu, acabar la temporada i ja no rodolaran. I ara, Jaume, abans d'acabar, deixa'm agrair-te tot el temps que has estat presentant el nostre programa. Tu, amb la teva passió i la il·lusió, la teva disciplina i compromís, amb la teva perseverança i el teu treball intel·ligent i constant, has aixecat el nostre taló particular. Setmana darrere setmana ens has guiat i, en certa manera, has dirigit les intervencions dels col·laboradors. Has aixecat el taló molt alt des de l'inici del programa, que has fet, diguéssim, d'un tramoia figuratiu, alçant cada setmana aquest programa, d'un actor principal o secundari, però sempre necessari. Has encès els focus per il·luminar-nos en els que nosaltres interveníem. I, en definitiva, has alçat molt amunt el taló, com sempre, amb la teva perseverància. Et vull desitjar que a partir d'ara i sempre tinguis molt encert amb totes les teves tasques que et comprometis. Estic segura que ho faràs, i que ho faràs amb el mateix entusiasme que ho fas tots. I precisament és en aquesta actitud quan s'aconsegueix fer qualsevol cosa amb excel·lència. Ens anirem trobant, Jaume,
oh, i tant, que ens
al ràdio i als teatres... I una forta abraçada, Jaume.
Gràcies, moltes gràcies, Elvira. La veritat és que, vaja, no sé, jo ho he fet amb molt, molt de gust i és un, he gaudit moltíssim. I, vaja, jo crec que la passió que... la passió que m'heu transmès tota la resta de l'equip, tu especialment i tota la resta també, doncs m'han fet això que a més a més, vull dir, jo pugui sortir del programa i que tot el programa continuarà perfectament sense sí. problema, gràcies a aquest gran equip que hi ha al darrere.
Però vull tu que... ja t'he dit que has sigut molt l'ànima.
Sí. Res, escolta, moltíssimes gràcies, Elvira, gràcies a tu sobretot pel compromís també de cada setmana constantment estan aquí, doncs, explicant-nos, transmetent-nos la teva passió pel teatre i de la manera tan encertada i tan
adient que ho fas. Gràcies, gràcies. Adéu-siau.
I fins aquí el programa d'avui. Fins aquí la cinquena temporada de l'Amunt al Taló i la meva participació com a presentador del programa. Marxo content d'haver pogut participar de manera tan intensa en aquest programa. He presentat 145 programes al llarg de les 5 temporades, setmana rere setmana, que m'han enriquit molt personalment. Sobretot per haver pogut entrevistar i conèixer persones fantàstiques amb les quals comparteixo l'afició pel teatre. És formidable i reconfortant adonar-te que hi ha persones apassionades pel teatre a altres espais dels que et mous habitualment. Desitjo de tot cor als oients haver aconseguit transmetre una mica les ganes i l'amor pel teatre que a tots ells amb les entrevistes i amb la conducció del programa. Jo m'hi he esforçat al màxim. I vull agrair a la direcció de la ràdio la confiança durant tots aquests anys. I també a tot l'equip del programa la il·lusió, la responsabilitat i el suport que m'heu donat durant tots aquests anys. Especialment al Marcel, que va ser qui em va proposar d'entrar al programa i que ara li torno el testimoni. La Laura, que tanta feina de la que no es veu des del darrere, ha fet durant tots aquests anys. Una gran ajuda. L'Elvira, que desborda passió pel teatre i la sap transmetre immensament. L'Eloi, que ha sabut trobar el contrapunt desenfadat, però alhora interessant a les seccions que ha anat presentant. L'Adrià, un incansable, no només del teatre, sinó de la cultura en general, que no defalleix mai. A la Júlia i al Bernat, que ens han sabut sorprendre amb la seva bona organització i el talent. I al Marc, al Jan, a la Maria, al Francesc, a l'Edu i també al Roger, el nostre supertècnic i una gran persona amb una motivació per la seva feina insuperable. Com et trobaré a faltar? En fi, ha estat fantàstic aquest camí. I com que el verí del teatre és addictiu i un cop el proves costa renunciar als seus fruits, no us penseu pas que us desempallegareu de mi tan fàcilment, perquè deixo el programa, però em seguireu trobant pel món teatral sabadellenc amb altres reptes. Ha estat un plaer, a reveure, bon estiu, salut i teatre. Amunt al Taló.
Amunt al Taló.